vamos a presentarlo como toca, porque ahora llega Vicent Pellicer con Improntum.
En molts aspectes, la nostra ciutat està sobredimensionada, en el bon sentit de la paraula, ja que sovint i des de fa uns anys es dona el cas de que els actes i manifestacions socials i culturals se solapen uns en altres. Ja no val això de programar per al divendres o a tot estirar per als dijousos. No. A hores d'ara, qualsevol dia de la setmana és bo, o no tan bo, per a programar una xerrada, la inauguració d'una exposició, la presentació d'un llibre, un concert musical o qualsevol altre aspecte de la vida social, econòmica i cultural. Tot plegat, això comporta que a l'hora de fer el comentari setmanal al que de bon grat em veig obligat, haja de fer la tria d'un tema i deixar de banda altres. Però els dies passats es van produir tres fets dels quals em resultava molt difícil escollir-ne un. La setmana passada vaig parlar dels Premis Literaris, una encertada i obligada commemoració anual que prestigia la nostra ciutat. Durant la mateixa setmana s'emplaça el dia de Santa Cecília, patrona dels músics, que aprofiten el diumenge anterior o posterior per a celebrar la seva patrona amb concerts i passacarrers. A més, el passat diumenge es va commemorar el Dia Internacional de la Eliminació de la Violència contra la Dona. I com que els tres fets són de gran importància social i cultural, no volia deixar-me en cap en el calaix. Així que me'n queden dos i començaré per la patrona dels músics. El 22 de novembre vam celebrar el Dia de Santa Cecília. He dit vam, perquè jo, a més d'historiador, també em considero músic, ja que, durant la meva joventut, vaig completar la carrera de piano, si bé no vaig arribar a examinar-me de l'últim curs. No va ser un màster en diferido ni falsificat, sinó de classe diària que em va ocupar molts anys. Tots els dies, acabades les classes en l'escola Pia, deixava la cartera en casa i agafava els mètodes de solfeig i piano i ala, a casa de doña Paquita, la professora de música. Així, des dels 6 anys, dia rere dia, mes rere mes i any rere any, vaig compaginar els estudis musicals amb els de primària i el batxillerat. Per tant, tenia dos patrons d'estudis a celebrar, Sant Josep de Calassanç i Santa Cecília. I com ho celebrava? Quan vaig tindre edat adequada, 12 o 13 anys, la professora de música i les companyes m'admeteren entre elles i el dia de la patrona dels músics allà que anàvem a empassar-nos un bon tiberi. Cada any en un lloc diferent. Casa Barrina, Las de Oros, Casa Pellicer, que era ma casa, i altres llocs que ara mateix no recorde. El que sí recorde és que tots els anys plovia i havien d'eixir al carrer amb impermeable i catiusques. Les eixides al grau i a la platja les fèiem amuntonats com els elefants de l'acudit a dins del flamant 600 de Fuensanta Silva. Eren els principis dels anys 60, quan les noves i modernes construccions anaven configurant un nou perfil a la platja de Gandia. Com que ocorrien tot, i sense ordre ni concert, un d'aquells anys arribarem a peu d'obra de la colònia ducal. S'estava construint el primer dels edificis, i al seu davant s'alçaven unes dunes imponents, resultat de l'arena natural, pròpia del cordó dunar, a més de l'arena que s'havia trasbassat des dels fonaments de la construcció. De tornada, van fer una visita al bar de l'Hotel Bairena, que pel seu aïllament ressaltava com un imponent edifici que llavors era un dels més emblemàtics de tota la costa valenciana. Al darrere de l'hotel Bairén encara persistia l'estany del Clot de la Mota, un paratge que en resultava idíl·lic, i com molts dels que ja tenim certa edat, vaig lamentar la seua desaparició. Però no volia desviar-me del tema personalitzant aquest comentari. Tanmateix, no tinc més remei que referir-me una vegada més als anys d'estudiant de música, ja que, penjada de la paret sobre el piano de la professora, hi havia una gran estampa de Santa Cecília tocant l'orgue. Era una reproducció de la pintura de Carlo Dolci de 1616. I aquesta és la imatge de la patrona dels músics que em va acompanyar durant molts anys en la memòria, fins que vaig descobrir la verdadera imatge de la Santa Romana, la que existeix a la Basílica de Santa Cecília, situada en el barri del Trastevere de Roma. L'escultor Stefano Maderno, un jove artista llombard, estava present en l'antiga església dedicada a Santa Cecília quan, en l'any 1599, durant les excavacions efectuades baix del presbiteri, es va descobrir la tomba amb el cos de la màrtir en molt bon estat de conservació. L'artista va voler esculpir la imatge de la santa en marbre blanc i seguint la mateixa postura en què la van trobar i ell mateix va veure, i així ho va relatar. No estava d'esquenes com un cadàver en la tomba, sinó recolzada sobre el costat dret, com si estiguera en el llit, amb les cames un poc encongides, en l'actitud d'una persona que dorm. Molts de vosaltres coneixereu l'estàtua de Santa Teresa de Bernini, amb l'àngel que li traspassa el cor amb una llança. Doncs, l'escultura de Santa Cecília és molt més anterior, i d'ella va dir un prestigiós historiador de l'art, que estava imbuïda d'una senzillesa verdaderament conmovedora, i que moltes estàtues posteriors de sants màrtirs jacents seguiren aquest model. Tanmateix, si amb l'escultura de Santa Cecília Stefano Maderno es va fer famós, amb la mateixa rapidesa en què va assolir la fama, la va perdre, perquè al cap de pocs anys de morir, en 1636, va ser oblidat pels historiadors i estudiosos de l'art. És per això que vos recomani a tots i totes aquelles que m'escolteu i tingueu programat un futur viatge a Roma, que no deixeu de visitar l'església de Santa Cecília en el Trastevere. Allà hi trobareu baix l'altar major, en una magnífica urna de marbres de colors, l'escultura d'una dona posada d'esquenes a l'espectador, com si estiguera dormint serenament. Una imatge que vos commourà per la seva bellesa. Des de l'any 1599, parroquians, devots freqüents i forasters, durant segles han quedat captivats per la fascinació que desprèn la contemplació de l'escultura i de la profunda commoció que transmet. D'altra banda, vull fer referència a un altre fet que tingué lloc el diumenge passat, en què pobles i ciutats organitzaren actes per protestar contra la violència masclista. A València, una gran manifestació va recórrer els carrers del centre de la ciutat per visualitzar el Dia Internacional de la Eliminació de la Violència contra la Dona. Així mateix, la manifestació denunciava l'incompliment sistemàtic de la Llei de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, però també es demanava la prohibició de la prostitució i dels ventres de lloguer. Al llarg de la manifestació, un dels lemes més corejats va ser el de «Ja n'hi ha prou de justícia patriarcal». La manifestació va acabar amb la lectura d'un manifest en el que s'expressava la necessitat que hi havia de desenvolupar pactes d'estat i autonòmics per tal de combatre la violència masclista, ja que la justícia patriarcal, de la que últimament hem conegut alguns exemples, no protegeix a les dones que d'aquesta manera són doblement víctimes. Una, per part de l'agressor, i després, pel sistema judicial que ho permeteix. El manifest, llegit, ressaltava que la violència contra les dones és responsabilitat de qui l'exerceix i no d'aquella que la pateix. La societat no pot protegir el maltractador ni tampoc justificar els agressors. Així ho va manifestar també la vicepresidenta del Consell de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra, que va qualificar la violència de gènere com un conflicte social. I per això, tota la societat està obligada a defendre les víctimes i posicionar-se en contra dels agressors, dient-los que els seus comportaments no tenen cabuda en una societat democràtica, decent i avançada. És per això que, en aquest comentari a Santa Cecília, li vull afegir una apreciació particular, ja que, per defensar la seva condició de dona i de verge, Cecília, com altres tantes dones mortes, assassinades i violades al llarg dels segles per raons polítiques, socials o religioses, és un referent més en la lluita contra la violència de gènere i masclista. Cecília pertanyia a una família romana benestant. Cap a finals del segle III després de Crist, l'imperi romà estava perdent el seu poder polític i militar, però també les creences religioses en les que estava fonamentat. I Cecília va ser una d'aquelles dones que es va rebel·lar contra la imposició d'unes normes religioses imposades per l'Estat, però que ella no compartia. Per lo qual, i per tal de que servira d'exemple, l'emperador li va imposar un seguit de tortures fins que finalment va morir de resultes de les greus ferides que va patir. I el fet de que els músics la tinguin com a patrona és degut a que cantava a Déu mentre l'obligaven a casar-se en contra de la seva voluntat. O siga, d'una banda el patriarcalisme de l'Estat i de l'altra el patriarcalisme de la societat obligaven a actuar contra les seues creències i contra la seva llibertat. I en aquest aspecte, des de llavors, poc ha canviat la societat. Bon dia i fins la setmana que ve.
Y hasta aquí Impromptum. Vámonos ahora con la noticia naranja, noticia de Monpo Óptica.
Porque me gusta sentir el Eco Progresivos Varilux. Porque me gusta disfrutar el Eco Progresivos Varilux. Porque me gusta vivir el Eco Progresivos Varilux. Porque no todos los progresivos son iguales. Elijo Varilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo.
En Monpo Óptica. Óptica Varilux especialista. Ven y verás. Te esperamos en Paseo Alcalde Juan Sancho 5, Oliva.
Vámonos con la noticia curiosa. Hay nombres y nombres, pero hombre, como para burlarse, fíjense. Una azafata se burla del nombre de una pasajera, ABCDE, y publica su tarjeta de embarque en las redes sociales. Lo que no sé es cómo lo pronunciarán.